Bé, bona nit a tothom, bona nit. En primer lloc, abans d'iniciar el ple ordinari convocat per avui als 8:15, en principi voldríem donar la benvinguda a la nova secretària de l'Ajuntament, Isabel Boguer, i desitjar-li que es trobi molt a gust aquí a Roda de Barà entre nosaltres i que tingui molts anys aquesta al front de secretari d'aquest consistori.
Moltes gràcies.
Llavors, passaríem a l'hora del dia. Inicialment, volíem, com a grup Convergència i Unió, en aquest cas alcaldia, voldria fer una proposta d'urgència respecte a la moció presentada per un municipal del Partit Socialista per la sanció d'immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Nosaltres proposaríem una moció d'urgència, una proposta d'acord per adopció de mesures dirigides a garantir el dret a l'habitatge digne i adequat al municipi de Roda de Barà. També donem l'opció de retirar, és a dir, nosaltres no presentar-lo i vostès retirar-lo i sentar-nos tots plegats a negociar un redactat conjunt tots plegats respecte a això.
Bueno, a mi, amb seu permís, em sembla que a un quart de nou del vespre és una mica tard, doncs, per dir que puguem seure. Jo crec que, en tot cas, cadascú ha de presentar la seva proposta i si m'apura molt, em deixa parlar amb els meus companys 3 minuts i decidim si la fem conjunta o cadascú presenta la seva.
Amb la intenció de tirar endavant doncs una proposta d'aquest estil. I tots, la problemàtica ens afecta a tots, tots en som conscients i tots volem doncs intentar pal·liar tot aquest tipus de situacions. Passa que hem estat analitzant una mica la situació des d'un punt de vista d'un marc legal, jurídic, reglamentari. Aquí es parlen d'uns imposts, d'unes sancions. Fins i tot hem estat esbrinant la situació a Tarragona, que Tarragona en el seu dia ha dit que sancionarà, no ha estat aplicant, perquè Tarragona el que estan fent encara és estudiar la situació. Terrassa, que és una de les poblacions que es fa referència en aquesta moció, està tenint un munt de dificultats a l'hora de tirar endavant això. Té unes 750 al·legacions. Per tant, abans de tirar endavant una moció que ens pot arribar a no servir per gran cosa, estudiem la situació Roda de Barà, la nostra, no el que són les grans masses ciutadanes de l'àrea metropolitana, i podríem arribar a una situació, a un estudi consensuat del que hem de fer aquí, més que sancionar bancs o sancionar grans empreses, que poder no és el nostre cas. La nostra situació, la nostra emergència habitacional, poder no és la mateixa que a Terrassa, a Mollet o a Sabadell. Per això parlàvem d'estudiar-ho. Portem 2 o 3 dies esbrinant aquí, preguntant doncs, aquests municipis, no? Terrassa, Mollet, Girona, Tarragona, i ens han dit una mica, a part, que aquí hi ha una sèrie de sancions amb uns imports que no hem trobat cobertura legal en lloc, es parlen de 3.000 fins a 900.000, per això no hem tingut encara el temps necessari per poder donar suport, el suport necessari que requereix una moció d'aquest tipus. Per tant, nosaltres presentàvem d'urgència de dir, escolta, mirem primer la situació Roda de Barà i adoptem mesures, mirem-la entre tots, tots entenem quina és la problemàtica, però poder sancionar els bancs de la manera que es va intentar a Terrassa, entenem que bàsicament és la mateixa que es va aplicar a Terrassa, que no els està donant resultat, donat que anem una mica a cua, beneficiem-nos de les dificultats que tenen els altres. Pensem-nos-ho. Per això, nosaltres l'hem entrat aquest migdia, hem arribat a aquesta conclusió. En la comissió d'informatives ens vam abstenir. Volíem anar estudiant-ho, no sé.
Si bueno, està clar que nosaltres no la retirarem, perquè si hi ha algun punt que no es poden sancionar els bancs quan són els principals culpables de tot aquest... però estem a Roda de Barà, però avui està a Roda de Barà, però jo crec que el problema sí que és veritat que està a Roda de Barà, però també és veritat que està a tot arreu. Parlem de bancs, parlem d'empresaris, parlem de tots que han estat...
Parlem de bancs i grans empreses.
I grans empreses, bueno, bueno, pues ja està, ja està. Bancs i grans empreses. Torno a dir, si em deixen 2 minuts, parlar amb els meus companys, sí, sí, i decidim si cadascú presenta la seva o si ve la presentem conjunta. Això sí, sempre, sempre i quan el compromís del senyor alcalde sigui en ferm de que ens reunirem en hores que tothom pugui estar i pugui llegar a una entesa.
Sí, clar. Doncs s'ho parlen i els minuts que siguin necessaris i quina decisió hem pres.
No retirem la moció i continuem endavant amb ella. Bé, i en tot cas, el que sí preguem a, no només a l'equip de govern, sinó a consistori i persones que estan molt, molt lligades amb aquest tema, que puguin aportar també qüestions que siguin en pro de les famílies que tenen aquests problemes amb les hipoteques.
Bé, llavors, en primer lloc, votaríem la urgència del punt que portem nosaltres, que és proposta d'acord per adopció de mesures dirigides a garantir el dret a l'habitatge digne i adequat al municipi de Roda de Barà. En aquest cas, senyor Ibor, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Félix Royola, Convergència i Unió.
A favor.
Bé, doncs, s'aprova, adoptem l'urgència d'aquesta proposta d'acord. Ara passaríem en primer lloc a tractar l'ordre normal del dia. I el primer punt, apartat A, assumptes sobre els quals cal adoptar resolució. I el primer és l'aprovació, si escau, de l'acte número 1/2014, de data 30 de gener de 2014. Abans de passar a la votació, vull fer esment que hi ha un error respecte a l'assistència al ple del dia 30 de gener que s'ha de corregir, que és en aquest cas que va assistir a l'acte i consta que va assistir Maria José Lombau Paz, que no va assistir, en canvi, i consta, no hi consta com a assistent, Alberto Caraz, que va estar. És a dir, aquesta s'ha de fer una rectificació. A part d'aquesta rectificació que s'ha de fer, senyor Ibor, l'acte el donem per aprovada?
A favor.
Senyor Eduardo López?
A favor.
Senyor Maite Huerta?
A favor.
Senyor Ferrer Rigorella?
A favor.
Donaré, doncs, per aprovat l'acte del dia 30 de gener de 2014, 1/2014. El segon punt és l'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Senyora secretària, que ens diu la part dispositiva? Llegirem la part dispositiva perquè, lògicament, el redactat és llarguíssim i llegiríem la part dispositiva.
Passem directament a la fase d'acords. Acords. Primer, iniciar la tramitació per la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles 1 i 2 i de més disposicions afectades per la llei 27/2013 de 27 de diciembre de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, BOE número 312 de 30 de diciembre de 2013. D'acord amb el text que s'adjunta, segons el que s'estableix als articles 75 bis i següents de la llei orgànica 2/1979 de 3 d'octubre del Tribunal Constitucional. Segon, a tal efecte, sol·licitar dictamen del Consejo de Estado conforme a l'establert en l'article 75 ter de la llei orgànica 2/1979 de 3 d'octubre del Tribunal Constitucional per conducte del Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques a petició de l'entitat local de major població. Article 48 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. Tercer, facultar i encomanar a l'alcalde per la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per l'atorgament d'escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la procuradora doña Virgínia Aragón Segura, col·legiada número 1040 de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid, per tal que, en nom i representació de l'Ajuntament de Roda de Berà, de forma solidària i indistinta, interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27/2013 de 27 de desembre de 2013, BOE número 312 de 30 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir la sentència ferma i la seva execució. Sotmès bueno, això és el dictamen, es sotmet a votació i va resultar aprovada la moció pel grup municipal de Convergència amb 7 vots, el grup de Ciutadans amb un vot, pel vot favorable del membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i amb el vot en contra del membre del Partit Popular.
Bé, senyor Ibor, Ciutadans, pot explicar si de vots és el cas?
Nosotros vamos a votar a favor. Entendemos que hay que recurrir la ley. Esta ley no nos gusta. No nos gusta porque creemos que la reforma de la administración local debe hacerse buscando los mejores servicios para los ciudadanos. Y esta ley lo que está creando es ciudadanos de segunda categoría. Y digo de segunda categoría porque irá en función de la situación económica de cada municipio. Es decir, habrá municipios que podrán pagarse determinadas políticas, sobre todo políticas de proximidad, y esos las podrán llevar a cabo, las podrán efectuar, y habrá otros municipios que si no pueden pagárselas, pues sencillamente no las podrán llevar a cabo. Entonces, aunque la finalidad de esta ley es el control de las administraciones, el control del gasto público, creemos que en buena medida anula la independencia municipal. Y si bien nosotros también defendemos que cada competencia la tenga una administración, vemos que esta ley no elimina administraciones, ni nos dice qué servicios ni cómo se pueden pasar de unas administraciones a otras. Simplemente esta ley lo que hace es cambiar los servicios y los pasa de unas a otras sin más. Entonces, vemos que los municipios menores de 20.000 habitantes son los más perjudicados, sencillamente porque no podrán llevar a cabo más servicios que los que se puedan pagar. Entonces, algo sí que le reconocemos a esta ley, que es que le da un mayor poder a los secretarios e interventores para que fiscalicen la gestión municipal. En eso sí estamos de acuerdo, pero hay muchos temas que no los defiende bien esta ley. Entonces, creemos que hay que recurrirla y nuestro voto va a ser a favor.
Señor Eduardo López, Partido Popular. Voto y explicación de voto, si es el cas.
Muchas gracias, señor alcalde. Como es evidente, el Grupo Popular va a votar en contra. Va a votar en contra porque defiende esta ley y cree que formalmente no se ha llegado al fondo de ella. El señor Ibor estaba hablando ahora que la ley protege, no protege ni garantiza. Yo creo que la ley protege y garantiza tanto a los municipios pequeños como a los municipios grandes. Lo que hace es establece un orden de prioridades y lo que hace también es que protege ampliamente a los ciudadanos. Uno de los argumentos que se nos da es que daña la autonomía local. Yo les recuerdo que el proyecto, dentro de su marco competencial, que ejerce la autonomía local desde una responsabilidad constitucional protegida, contempla, cuando se apela al principio de la alta institucional, se solicita contemplar el impacto financiero de las decisiones que se adoptan en relación al resto de administraciones y cuando se garantiza, tanto en los artículos 57 y 57 bis, la cooperación económica y la garantía de pago en el ejercicio de las competencias delegadas en su tiempo y forma. Dice también, por si nos sirve, el dictamen del Consejo de Estado 567/2013, en su página 29, que la reforma proyectada no determina per se una afectación de la autonomía local de tal intensidad que pueda implicar una vulneración de la garantía institucional. También se nos dice que daña la vida democrática. Yo creo que esta reforma no tiene nada que ver ni con la Ley Orgánica del Régimen General Electoral que regula la vida democrática de nuestro país. La fórmula de elección de las diputaciones no cambia por la ley. Gastar menos de lo que se ingresa y gastar en función de lo que se ingresa no daña la vida democrática. Yo creo que, al contrario, lo que hace es que le da oxígeno. Y asegurar las prestaciones de servicio y que las administraciones velen por un mejor uso de los recursos de los ciudadanos que ponen a su disposición no daña en absoluto la vida democrática del municipio. Lo que hace es que asegura su futuro. Yo, cuantísimos municipios, desgraciadamente, hemos tenido, al margen del color de quien lo dirigiera, ¿no? Pero cuantísimos municipios, desgraciadamente, y los pequeños, los más afectados, han estado técnicamente en quiebra, que no podían pagar a sus proveedores, y por eso se tuvo que hacer la ley que hizo el Estado de pago de proveedores, etcétera. Porque muchas veces no tenemos la suficiente visión de futuro como para establecer que no podemos gastar más de lo que recaudamos. Decía el señor Ibor también que despoja de competencias a los municipios con menos de 20.000 habitantes. A ver, vamos a ver, las diputaciones garantizan una doble cobertura territorial en la prestación de servicios. Solo cuando se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, que es lo que más busca la ley en los municipios de menos de 20.000 habitantes, el objetivo de deuda o la regla de gasto, se habilita una respuesta de la Diputación, de conformidad con todos los municipios que estén afectados. Se propondrá la fórmula de la prestación más adecuada de conformidad a la Administración que tenga la tutela financiera. No despoja de competencias al 95% de los municipios de este país. Lo que asegura es la cobertura de servicios al ciudadano en el caso de que ésta sea necesaria. Yo creo que realmente la ley era imprescindible, era necesaria. Creemos que el Partido Popular en el Congreso, junto con el Grupo Vasco, han dado un paso muy importante en su aprobación. También dicen ustedes que no clarifica las competencias. Yo les voy a decir que asegura la prestación de servicios obligatorios, como hemos dicho, con independencia del lugar de residencia de sus ciudadanos. En el artículo 7.4 solo se podrán prestar competencias no obligatorias cuando estén aseguradas las obligatorias. Es que garantiza, asegura. El artículo 25.1 se pasa de una ley 785 que considera toda clase de actividades a la relación actual, que lo que se establece es que se puede promover actividades y prestar servicios públicos en el marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. También el informe del Consejo de Estado 567/2013 en su página 25 dice: la definición de un nuevo esquema de determinación de competencias locales es sin duda uno de los aspectos más relevantes. Realmente estamos convencidos, el Grupo Popular, de que esta ley lo que es una gran protección para los ciudadanos, aunque ciertamente los políticos perdamos poder con ella, pero sí que los ciudadanos ganan en garantías. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra. Gracias, señor alcalde.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, vull explicació de vot, si és el cas.
Sí, nosaltres votarem a favor. Pensem que apujarem aquesta moció perquè és fruit de la unitat de la totalitat de les forces parlamentàries i de l'oposició i perquè veritablement ataca els governs municipals i a la seva autonomia, treu competències als ajuntaments, obre el camí a la desaparició o a la privatització dels serveis socials que ara presten als ajuntaments i perquè, a més, en comptes de millorar l'eficiència i estalviar, multiplica la despesa i perquè, lluny d'evitar duplicitats, les potència. I per aquest motiu votarem a favor.
Senyor Javier Royuela, Convergència i Unió.
Sí, el nostre vot també serà a favor. Entenem que el principi d'autonomia local ha de ser respectat. Aquí el company del Partit Popular ens ha dit que amb aquestes mesures el ciutadà es veurà beneficiat i que poder els polítics perdran una mica de poder. Val a dir, depèn de quins polítics, però perdran una mica de poder. Perquè l'únic que s'està fent aquí és traslladar el poder d'unes instàncies a unes altres. Per tant, sí, les diputacions estan molt bé, però jo no he vist cap llei de reforma de les diputacions, tampoc he vist cap llei de reforma de les comunitats autònomes, ni llei de reforma d'altres dels consells comarcals. O sigui, és fàcil començar pel petit, però el petit, malauradament, o per sort, és el que rep totes les embestides del ciutadà, tots els problemes inicials. Per tant, treure-li competències o esbraonar-se amb el que és el més dèbil és una mica senzill, a mi que em permetin, però no he vist cap altra modificació. I això no estem parlant de res més que d'una llei de finançament. És a dir, per què no mirem el finançament de tot plegat? No, diran... Els ajuntaments ara estan marcats per una sèrie de lleis i regles i limitacions. Vale, només els ajuntaments. I la resta que facin el que vulguin. Llavors, sí, hi ha uns polítics que perden poder, però n'hi ha uns altres que en guanyen molt. Ah, és que si no fan això, faran les diputacions. I així fem endavant les diputacions. Clar, si van endavant les diputacions, van enrere uns altres. A mi em sembla que tot plegat és una mica una política distributiva mal encertada i territorialment mal encertada. No sé què hi ha al darrere. Ho ignoro, nosaltres som polítics de poble, ignoro qui pot haver darrere de tot això, m'ho imagino, no? Però jo el que veig en un primer moment és un atac als ens locals. Per tant, està bé que hi hagi una estabilitat pressupostària, però està bé també si tens una sèrie de necessitats que et puguis endeutar. Ara per ara no pots, per què? Ah, perquè el dimoni de la pel·lícula és el deute públic, però per què el dels ajuntaments? Si el deute públic dels ajuntaments representa un tant percent minso respecte al deute públic de l'Estat, no som pas nosaltres els que gastem més ni estirem més el braç de la màniga. A veure, ara és fàcil, com que són els petits, tirem contra ells. A veure, fiquem les coses al lloc, no? Per tant, nosaltres el que hem de defensar són polítics de peu de carrer i hem de defensar la nostra autonomia. I per tant, si ells veuen que tenen un problema a l'hora de repartir doncs el finançament, que el fiquin d'una altra manera, ens repartim els diners d'una altra manera i ens atribueixen les competències d'una altra manera. Però nosaltres seguim tenint el ciutadà trucant a la nostra porta i ens poden dir, no, és que la llar d'infants no és de la nostra competència, però els nens que estan al carrer sí són de la nostra competència. Per tant, que s'aclarissin una mica. El que no podem fer és tirar les pedres contra la terrassa del més dèbil, en aquest cas els ens locals. No? Per tant, el nostre vot és a favor i la nostra posició és de defensa total d'aquesta posició.
Sí. Senyor Salvador López.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. No voy a insistir de nuevo sobre que estamos absolutamente en contra de que dañe la autonomía local, porque yo creo que la ley lo deja bien claro. Por otra parte, le voy a decir, las reformas normalmente se deben de hacer de abajo arriba. Hemos empezado por abajo, pero ya llegaremos arriba. No le quepa ninguna duda, porque muchas cosas tenemos que cambiar en este país. Y le voy a recordar algo más a usted, que hace casi 3 años que está en el gobierno, que al principio de llegar al gobierno se quejaba muy amargamente de las cuentas que recibieron, muy probablemente con esta ley. Eso que dice, si es cierto, no ocurriría. Muchas gracias.
Bé, doncs, en aquest cas, aquest segon punt d'ordre del dia, quedaria aprovat per majoria amb el vot a favor de Ciutadans, Partit Socialista, Convergència i Unió i amb el vot en contra de Partit Popular. Passaríem al tercer punt d'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup municipal de PSC-PM contra la reforma de la llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs. Senyora secretària, què es diu el dictamen de la comissió?
Dictamen. El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març de Salut Sexual i Reproductiva, que regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l'embaràs i estableix les obligacions dels poders públics pel que fa a l'exercici d'aquest dret. La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs, una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l'empara de la llei. Aquesta llei va substituir la llei que l'any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens, amb la majoria dels grups polítics, amb la representació a la Càmera, així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans. El projecte de llei que planteja el govern del PP representaria un extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta la proposta del PP greument a la situació jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l'accés de les corresponents prestacions sanitàries des de l'àmbit públic. La proposta del Partit Popular ens situa 30 anys enrere en els drets de les dones. La llei del govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la possibilitat d'interrompre l'embaràs en les primeres 14 setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i greu perill per la vida o la salut de la mare, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l'embaràs en els anys 80 del segle passat. És un atemptat contra la democràcia que restringeix els drets i les llibertats de les dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts per la llei anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, ja que restringint el dret a l'avortament augmentarà el nombre d'avortaments, es practicaran en pitjors condicions de salubritat i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d'una nova política regressiva del govern central, d'una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la cua d'Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets. Aquesta nova normativa del govern del Partit Popular ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes les crítiques que han aparegut tant dels professionals del món de la justícia com del món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra. Per tot això, el grup municipal PSC-PM proposa al ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Governació, l'adopció del següent acord. Primer, demanar al govern de l'Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març de Salut Sexual i Reproductiva. Segon, comunicar aquest acord al president del govern de l'Estat, al Ministeri de Justícia, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya. Es sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat pels membres del grup municipal de Convergència amb valor de 7 vots, amb l'abstenció del membre del grup de Ciutadans amb valor d'un vot, amb el vot a favor del membre municipal del Partit dels Socialistes amb valor de 4 vots i amb el vot en contra del membre del grup del Partit Popular amb valor d'un vot.
Sí, senyor Ibor, Ciutadans, vot explicació de vots.
Nosotros nos vamos a abstener. Ciutadans defiende una ley de plazos, no de supuestos. Entonces entendemos que entre 12 y 14 semanas sería el tiempo hábil para llevar a cabo esta interrupción del embarazo, ya que en la actualidad disponemos de análisis muy específicos que determinan el estado del feto y sus posibles patologías, lo que ayudaría a la hora de tomar la decisión pertinente por parte de la mujer.
Sí, señor Eduardo López, Partido Popular de Cataluña. ¿Puedes explicar si lo puedes al CAS?
Gracias, señor alcalde. La verdad es que la moción no tiene desperdicio, no tiene ningún desperdicio, no puede estar usted seguro, ¿no? Aparte de llamarnos retrógrados y trogloditas. Pero bueno, yo voy a procurar, yo sé, Yo sé que ese es un tema sensible. Yo sé que es un tema sensible y sé que hay una sensibilidad diferente, formas de pensar diferentes, y también es un tema que, por un lado, está la cuestión moral de lo que pensamos cada uno, y por otro lado, pues la protección de lo que es el no nacido, que también es una minoría que hay que proteger. La reforma del aborto que presenta el Partido Popular cumple con un compromiso con el que nosotros llegamos a las elecciones y fuimos votados por mayoría absoluta, y nuestra obligación es hacer que nuestro programa, en la medida de lo posible, poder ejecutarlo. Y recupera el equilibrio que estableció la doctrina del Tribunal Constitucional entre la protección del bien jurídico del no nacido y los derechos de la mujer. Resuelve situaciones de inseguridad e inquietud en la sociedad y también en la comunidad médica. La reforma establece dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que sea necesario por existir un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Y en segundo lugar, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o la dignidad de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería contrario a la doctrina, es hacer depender el valor de la vida de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre ningún conflicto con interés constitucional digno de protección. Y esa es la razón de que esta nueva legislación quede fuera de ese sistema de plazos. La despenalización del aborto requiere que éste se realice bajo determinadas condiciones, dentro de los límites y garantías que quedan detallados y concretados en la reforma que da seguridad jurídica a los profesionales. El aborto será siempre realizado, en todo caso, por un médico, bajo su dirección y en centros debidamente homologados. En el caso de los dos supuestos, la práctica para el feto será por infarto inducido. Y en el caso de que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito, deberá haber denuncia previa y hacerse dentro de las 12 semanas de gestación. Yo le voy a decir algo que es muy importante respecto a lo que usted ha dicho y que lo contradice totalmente. El resultado de una norma que por primera vez libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal. Léase la ley. Porque precisamente el Partido Socialista nunca lo entendió así. Pero el gobierno entiende que en el supuesto dramático del aborto nunca es culpable la mujer y siempre, siempre se considera como una víctima. Por eso, en ninguno de los supuestos de que esta conducta quede despenalizada, existirá ningún tipo de reproche para la mujer. Es siempre la víctima de una situación grave y dramática. Y los poderes públicos no pueden hacer aumentar el reproche, es decir, establecer penas, que es lo que hacía la legislación anterior. Tanto la del 2010 como la del año 85, auspiciada por ustedes. En ningún supuesto, la mujer no será objeto de reproche penal. No habrá nada, ni pena privativa de libertad, ni multa, ni siquiera con carácter subsidiario. Y esta novedad es un auténtico avance en esta ley. La nueva ley también ofrece nuevas garantías en forma de asesoramiento y entiende que la decisión, en los casos en que la legislación permite abortar, debe estar precedida de una validación de todas y cada una de esas posibilidades. También la nueva ley aporta seguridad jurídica a los médicos.
Por favor, si no hablas de todos los señores que están en disposición, surti fuera, después se torna a incorporar, por favor.
Gracias, señor alcalde. La nueva ley aporta seguridad jurídica a los médicos, simplifica los supuestos que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, tienen que regular determinados casos la despenalización del aborto, y es una ley que recupera el equilibrio. La nueva ley introduce cuatro grandes novedades. Que el aborto sea necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico o ninguna otra forma. Que el grave peligro para la mujer suponga menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero, tanto en su salud física como psíquica. Que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías, con un informe motivado emitido por los médicos de la especialidad correspondiente a la patología. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida, se precisará de un informe médico que informe adecuadamente a la madre sobre ese riesgo. Y el cuarto requisito tiene que ver con el plazo de las 22 primeras semanas de gestación. El aborto podrá realizar después de si las anomalías no se hubieran detectado antes con un diagnóstico certero o cuando exista riesgo vital para la mujer y no sea posible también la protección. Quitando estos casos y pasado este límite, lo adecuado, será la práctica de un aborto inducido, puesto que la Organización Mundial de la Salud establece que a partir de ese momento la vida del concebido es susceptible de desarrollarse de forma independiente a la madre. Y la nueva ley corrige la falta de necesidad de acompañamiento de los padres a los menores de edad a la hora de tomar una decisión tan dramática. Se regulan situaciones distintas en función de que las mujeres sean mayores de 16 años y menores de 18 o menores de 16 en función de estas modificaciones legislativas. En resumen, se acerca mucho a la ley del 85, la perfecciona, pero se aleja evidentemente de la que ustedes propusieron en el año 2010, que como bien he dicho, el Partido Popular ya estuvo en contra en su momento y comparecimos en las elecciones con este proyecto de ley. Muchas gracias, señor alcalde.
Sí, señora Huerta, Partido Socialista de Cataluña, ¿puede explicarse del voto, si es el caso?
Espero no alargarme tanto como el representante del Partido Popular, porque creo que la postura nuestra ha quedado patente y bien clara, y no repetiré lo de retrógrada, etcétera, etcétera, porque veo que le ha llegado a usted muy dentro. En segundo lugar, ya quisiera decirle que si bien era un compromiso de ustedes en las últimas elecciones generales, hubieron otros que ni siquiera los han tocado de puntillas o mintieron sobre ellos, pero no voy a entrar en eso porque no es el tema que nos pertoca en estos momentos. Y sobre lo que ha dicho con referencia a la penalización con penas de cárcel en algunos supuestos de aborto, personalmente preferiría ir a la cárcel a no poder abortar en los plazos y en los momentos que yo decidiera como mujer. Estamos hasta las narices de que sean los hombres los que legislen sobre nuestro propio cuerpo. Y aunque nuestra moción ya ha quedado bastante justificada, seré muy breve y daremos 10 razones el por qué votaremos a favor de ella. Una, porque no funciona la ley que han presentado. Dos, porque respeta a las mujeres. Tres, porque es conforme a la Constitución. Cuatro, porque respeta mejor la vida en formación. Cinco, porque es la mayoría de Europa. Seis, porque no distingue entre pobres y ricas. Siete, porque la población está conforme. Ocho, porque es una ley evidentemente preventiva. Nueve, porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Y por último, lo que no es bueno es legislar contra algo que funciona. No es justo desconfiar de la responsabilidad de las mujeres. No es democrático obligar a una mujer a ser madre en contra de su voluntad. Entonces, ¿por qué castigar a las mujeres? ¿Por qué se nos castiga? Y aún estamos a tiempo de pensar en ellas y dejar las cosas como están. Nos castigan los señores del PP. Nos castigan y quieren legislar no solo sobre nuestros pensamientos, sino sobre nuestro cuerpo. Se equivocan. Nuestro voto es a favor. Gracias.
Señor Federico Royola, Convergència i Unió, ¿puede explicar de voto si creo convenient?
Partit Socialista, frontal i total rebuig a l'anomenada aquesta llei de l'avortament d'en Gallardón, i no podem compartir aquesta reforma per diversos motius. Bàsicament els ha exposat la companya del Partit Socialista. Subscrivim les seves paraules, entenem la posició de la dona en l'aspecte, en la seva posició primordial, però jo en un altre aspecte potser soc una mica més radical. Per mi això, per part del Partit Popular, és una cortina de fum, perquè la cosa està bé, no hi ha un moviment social que hagi demanat aquest canvi. Jo fins i tot em permeto qüestionar-me si dins del seu programa electoral hi anava això. Vull dir, si és que hem retrocedit al 1985, és una cosa... No pot ser que cada canvi de govern, una llei tan fonamental com aquesta, sigui moneda de canvi. No pot ser. I menys en una situació com la que tenim actual, on hi ha d'altres problemes, i sembla ser que ara convé doncs, crear un altre foc de distracció per aquí. Entenc doncs, que no hi ha un moviment ciutadà que clami per aquest retrocés. La llei del 2010 estava conforme a la Constitució. Ja ho era la del 1985. Ja vam superar el tràngol inicial de la protecció del no nascut. Ja es va establir que hi havia una possibilitat d'interrompre un embaràs. Per tant, ara, tornar a posar traves, doncs ho veig una mica... No veig que respongui a gran cosa, la veritat. No veig que respongui més que, doncs, amb això, no? A fer una mica un foc en una altra muntanya per veure si la gent mira cap a un altre lloc i podem incendiar una mica més, no? Les coses, no? Diu, abans que se legisle de baix cap dalt, no? Ens ha dit, doncs, sembla ser que una altra vegada de baix cap dalt. Com diu la companya, una altra vegada contra els més dèbils es torna a tirar cap allà, no? I en canvi amb d'altres aspectes que poder estar a dalt, doncs allò no es toca. Però a part és que ens fa tornar enrere amb respecte amb això que es diu dret comparat amb respecte a Europa, tornem a anar enrere una barbaritat. Vull dir, a part, tothom s'està preguntant a què ve això ara, si és que fins i tot membres del seu propi partit estan en contra d'això. Per tant, nosaltres entenem que és una qüestió que s'hauria de deixar estar ja, no sé, vostès s'entendran, és una qüestió que s'hauria de deixar estar i que no pot ser que cada canvi de govern, una qüestió tan elemental, sigui moneda de canvi. Entenem, doncs, que hem d'afavorir i votar a favor d'aquesta moció presentada.
Sí, senyor López, per la rèplica.
Muchas gracias. Señora Huerta, voy a procurar ser breve, si es que me molesta que me extienda un poco, pero es que el contenido de la ley también explica el posicionamiento del Partido Popular. Yo me duele lo que me ha dicho, y me duele de verdad, me duele como miembro del Partido Popular y como persona, porque decir que esta ley atenta contra la dignidad de la mujer me parece muy fuerte. Cuando, desgraciadamente, también está el derecho del no nacido. Ya sabemos que eso tiene que ver también que la mujer, que es el que lo concibe, pero el derecho al nacido lo tiene que proteger el Estado. Le voy a decir algo. Usted no lo recuerda, pero cuando la ley del 2010 se llevó a cabo, se presentó el proyecto de ley, hizo todos los trámites parlamentarios, hubo una gran movilización social. Y fue en ese momento cuando el Partido Popular se comprometió a llevarlo en el programa y derogar esa ley del 2010. Lo que estamos haciendo es cumpliendo aquello. Y le recuerdo que hubo grandes movimientos sociales en aquel momento. Los miembros del partido pueden aportar opiniones, pero lo cierto es que en el Congreso de los Diputados todos y cada uno de los miembros del Partido Popular votaron a favor de este proyecto de ley. No puede, señora Huerta, decir que el proyecto de ley no funciona porque es un proyecto de ley. Por lo tanto, aún no se ha aplicado. Yo sé que usted ha querido decir no va a funcionar, porque evidentemente no casa con sus principios, pero le recuerdo que no se puede decir que no funciona porque aún no se ha aplicado. Por lo demás, pues nos reiteramos en nuestra posición y sí que me gustaría resaltar que en absoluto, la protección de la mujer creo que queda muy en recogida despenalizando cualquier acción, que es lo importante de esta nueva ley, una de las grandes cosas importantes, y el choque que tiene con el derecho de lo nacido. Muchas gracias.
Sí?
Empatía, señor Eduardo López, empatía.
Vale, creo que queda el tema per tancat i queda aprovat amb abstenció de Ciutadans, vot en contra del Partit Popular i vot a favor de Convergència i Unió i de Partit Socialista de Catalunya. Passaríem al punt quart, que és la moció presentada pel grup municipal Partit Socialista de Catalunya PM per la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Senyora secretària, el dictamen de la comissió, que és el que ens diu?
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta situació ha portat milers de famílies a la impossibilitat de fer front a quotes hipotecàries i al lloguer de la seva llar. La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'estat espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des de 2007 i fins a setembre de 2013, a l'estat espanyol ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012 la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la comunitat autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013, s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. Ens trobem, doncs, davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe d'emergència habitacional en l'Estat espanyol, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'Estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatges buits, un 13,7% del parc total, 3 milions i mig de pisos, segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011. I amb un parc social d'habitatge clarament insuficient, menys d'un 2% de l'habitatge existent. Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància l'impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. El context descrit i la situació d'emergència en què es troba gran part de la població s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis, una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recórrer. La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits, ja sigui a l'espera de que el preu del mercat torni a elevar-se o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que, segons l'article 33 de la Constitució espanyola, ha de complir el dret de propietat. Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners públics, algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROB, i del traspàs d'actius a l'anomenat Banc Dolent, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, Sareb. Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social. La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la Constitució, encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans de les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les plataformes d'afectats per la hipoteca, fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne l'autorització anòmala i penalitzar-ne, si s'escau, l'ús antisocial. Es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l'administració per donar resposta a la vulneració del dret. Davant els intents del govern central de buidar de competències a les administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, com ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i, havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors. L'article 41 de la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge de Catalunya estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent injustificada. Així mateix, el seu punt tercer disposa que, en aquests supòsits, l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució. L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han d'adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles buits sobre el cobrament de les rentes i la reparació de desperfectes. L'impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat, la possibilitat de cedir els immobles a l'administració pública perquè es gestionin en règim de lloguer i l'adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores. Alhora, l'article 123UN de la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que l'acord amb el que estableix l'article 119 de la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya, les quantitats obtingudes s'hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge. Finalment, l'article 3 del Codi Civil estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen, un context caracteritzat per una situació d'emergència habitacional. L'adopció de mesures destinades a reactivar el parc d'habitatges buit en mans de la iniciativa privada, en especial de les entitats financeres, fa necessari que l'Ajuntament garanteixi que el seu propi parc d'habitatges estigui en un estat d'ocupació òptim, salvades les reserves necessàries per a contingències urgents. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament emprendrà les actuacions necessàries per al lloguer dels pisos propietat actualment desocupats a preus assequibles. Per tot això, el grup municipal PSC-PM proposa al ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa, l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. Segon, elaborar i aprovar un pla municipal d'habitatge que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges enumerades a l'article 42 de la Llei 18/2007. Tercer, elaborar i aprovar programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació permanent de desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració. Quart, instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d'acabar amb una resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala de l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació. Cinquè, imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar a 100.000 euros, tal com determina l'article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència si transcorregut el termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble. Sisè, iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini per corregir la situació, tal com preveu l'article 123UH de la Llei del Dret a l'Habitatge. Infracció que pot ser sancionada amb una multa d'entre 3.000 i 900 euros. Deu ser 900.000. La que tinc aquí diu 900. Setè. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat dins del marc de les seves competències. Vuitè, transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la plataforma d'afectats per la hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. Sotmet a votació la proposta, s'abstenen els membres del grup de Convergència i Unió, amb el vot a favor del grup municipal de Ciutadans, amb el vot a favor del membre del grup de Partit de Socialistes de Catalunya i amb reserva de vot del membre representant del grup del Partit Popular.
Sí, senyor Seibor, Ciutadans, vot d'explicació de vot, si
es plau.
A favor. Senyor Eduardo López, vot d'explicació de vot, si és el cas.
Sí, bueno, yo creo que aunque ha ido muy justo de tiempo, pero creo que la propuesta que ustedes han hecho es muy razonable para el tratamiento del tema, pero en el tema en sí, no será el Partido Popular el que, pese a los trogloditas que somos, estemos a favor de estas entidades que desgraciadamente tanto daño han hecho a muchas personas de este país. Por lo tanto, nosotros votaríamos a favor.
Señora Maite Huerta, Partido Socialista de Cataluña.
Bueno, nosotros, por supuesto, que votaremos a favor. La explicación de voto era muy sencilla. Considerábamos que es desde los ayuntamientos, como entidades más próximas al ciudadano, debíamos de hacer un mayor esfuerzo de protección a los más débiles y exigir una mayor aportación para conseguir dicho fin, a quien han sido los principales culpables del sufrimiento de muchos ciudadanos. La verdad es que esa es la explicación de voto. Y lo que no escatimamos esfuerzos en recibir aportaciones siempre en positivo o en salvar si en algún momento esta moción pues tiene algún entrebanc, algún problema, doncs anar a solucionar els problemes que es puguen trobar en el procés de posar en marxa aquesta moció. Però el nostre vot és a favor, per descomptat.
Xefe Rubiola, Convergència i Unió, per l'explicació de vot.
Nosaltres... Un bon problema. Se'ns diu, per una banda, que l'article 3 del Codi Civil diu que les normes s'han d'interpretar d'acord amb el context i la realitat social en què s'apliquen. I es parla d'una una situació d'emergència habitacional. Se'ns diu, per altra banda, que estem en el marc de l'administració local infradotada de recursos. Entenem que la moció que vostès presenten és per l'administració local, per Roda de Barà. Per tant, l'allunyem del context on ens l'estan situant. Se'ns han aportat aquí dades de la situació a Catalunya. Si mal no recordo per el que he estat llegint, són 97.000 les vivendes que han estat objecte d'execucions hipotecàries. Però nosaltres ens plantegem, ens hem llegit les mesures que es proposen i el primer que hem de fer és plantejar-nos, perquè aquí se'ns diu manifestar el compromís d'engegar mesures municipals en base a la legalitat i les competències existents. Hem estat mirant la legalitat i les competències existents i no hem trobat un fonament que ens permetin aquest tipus de mesures. Sí, copsem la necessitat d'una actuació en aquest aspecte, però no veiem que això es plasmi dins de les nostres possibilitats. També se'ns parla de satisfer les necessitats habitacionals de la població, la nostra població. Nosaltres tenim recollits una sèrie de casos. Coneixem els que coneixem i se'ns allunyen una mica de la situació que se'ns està plantejant. Entenem que pot ser a nivell, si ens diu de comarca, a nivell de província, a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, sí, però a nivell municipal, que és el que estem tractant, no acabem de veure l'encaix que tot això pot tenir pel nostre municipi, per la nostra situació. Llavors, hem estat mirant les nostres possibilitats al respecte, que és el que podíem fer, fins on podíem arribar. Hem vist, per altra banda, que aquí s'estableixen una sèrie de graduacions de les sancions que no hem trobat cobertura enlloc. Hem comparat amb d'altres mocions que han estat aprovades sense aquestes quantitats. Hem vist que aquesta moció varia segons un municipi o un altre. Hem parlat amb Terrassa, amb Mollet, situacions certament de l'àrea metropolitana, diferent problemàtica de la nostra, que les tenen aprovades aquestes mocions. Hem vist que no els hi funcionen. Ens han dit, bàsicament a Terrassa, és objecte d'unes 750 al·legacions, la tenen paralitzada. Hem parlat fins i tot amb Tarragona, vam agafar, i a Tarragona, si em permeten, hi ha un article del mes Tarragona que diu Tarragona sancionarà els bancs que tinguin pisos buits de més de 2 anys. Però després llegisses el Xavi Terrés, el que diu aquí el company d'habitatge, diu que estudiaran dins de les seves possibilitats com ho poden fer. És dir, sí, sembla ser que ho farà, però encara no ho fan perquè encara no tenen clar com fer-ho. Per tant, nosaltres hem estat estudiant tota aquesta qüestió i estem arribant a la mateixa conclusió. És dir, hi ha un problema, s'ha d'actuar, però no tenim clar que aquesta sigui la via per la qual s'ha d'actuar. Per aquest motiu, finalment, insisteixo, ens ha portat uns quants dies de cap i de donar-li toms a les coses. Finalment, hem decidit portar, en la línia que comentava l'Eduardo, una proposta per un altre tipus de mesures. Compartim la idea de que s'ha de fer un pla municipal d'habitatge, però què comporta un pla municipal d'habitatge? Què és? Tot aquest sistema de sancions administratives bàsicament és, si em permeten, és una mica il·lusori. No, és que no el podrem arribar a aplicar. Per què hem d'aprovar una sèrie de mesures que poder no les podrem aplicar? Intervenen una sèrie de quantitats que no estan recollides enlloc. Intervenen una sèrie d'articles que ben bé no diuen el que es diu que diuen aquí, no? Doncs nosaltres hem entès que tenim un problema, hem de mirar quin és l'abast del nostre problema i adoptar una sèrie de mesures al respecte. Per tant, proposàvem una moció que era les mesures per garantir el dret de l'habitatge digne i adequat al municipi de Roda de Barà. És dir, cenyim-nos al que ens pertoca, fiquem-nos dins del nostre territori, defensem aquesta autonomia local de la que parlàvem en el punt anterior.
Caram, i no ens deixem arrossegar per aquestes costums, no, del que ens venen, pues insisteixo, àrea metropolitana, pues molt bé, allà poder tenir aquesta problemàtica, 97.000. Sí, però aquí realment on estem, no? El que sí tinc clar és que adoptar aquest acord sense un acurat anàlisi, doncs no ens portarà enlloc, no? Entenem que el que hauríem de fer és tirar endavant la proposta que els proposàvem nosaltres, de fer una sèrie de seguiment de la qüestió i fer una comissió, tots plegats, parlar-ne. Si finalment es pot adoptar un sistema sancionador, que no crec que sigui el que tiri endavant polítiques d'habitatge, s'adopte. També és molt discutible el tema de discriminar a una sèrie. Certament els bancs tenen quasi bé la gran majoria de la part, no, de la responsabilitat amb això. Aquí es parla també de grans empreses, però bueno, jo entenc, i la persona que té un bloc d'edificis, què passa? Aquella persona no li direm res, o com va això? Una persona que sigui terratinyent, aquell no li direm res. És a dir, està una mica, anem a salto de mata, no? Per tant, com que mucho arca poco aprieta, ens agradaria que ens ensenyéssim al nostre municipi. La moció, ideològicament la compartim. De la manera que s'està intentant aplicar, nosaltres no ens en sortim. No veiem, com que serem després, com a equip de govern, els encarregats de tirar endavant. Després ens trucaran a la nostra porta i ens diuen, escolti, respecte de la moció, vostès què han fet? Hosti, ara m'imagino, doncs, què haurem de fer? Anar a inspeccionar tots els pisos del Francaser? Doncs comencem a... Tenim nosaltres possibilitats d'això. I si ens surten d'allà 300 pisos buits, vull dir, tenim 300 necessitats d'habitatge, hem d'exigir, no ho sé, poder parlem-ne una mica, primer, no ens avancem, i en la línia de què fan els seus companys del Partit Socialista de Tarragona, estudien la qüestió, tirem-la endavant, treballem en línies paral·leles, habilitar-se jurídicament per esquivar aquestes al·legacions de ciutats com la de Terrassa, insisteixo, paraules del senyor Tarrés del Partit Socialista de Tarragona, no? Sondejar exhaustivament la situació de la ciutat per conèixer quin és el parc. És a dir, torno a reiterar-me, no? Per què no fem nosaltres gala de l'autonomia local que defensem, mirem què és el que necessitem i mirem quines són les situacions que nosaltres hem de pal·liar. A partir d'aquí prenem mesures. Però no agafem una bandera, l'agitem i després, com segons en qui li agrada dir, no, et gires i et trobes sol, corrent, no? Dius, ostres, mirem-ho, perquè igual això està molt bé, però a l'hora de la veritat poder no serveix per el que es pretén que serveixi, no? Per tant, nosaltres el que els pregaríem és que tinguin en compte la nostra moció, la tirin endavant, ideològicament va per la mateixa via, però el que no fa és establir una sèrie d'actuacions basades en lleis que no diuen el que tenen que dir, basades en unes quantitats que no diuen el que tenen que dir i basades també en una sèrie de gent únicament poder, hem de mirar l'espectre, sí, bancs, grans empreses, però poder hi ha algú més també que ha d'entrar dins del paquet, no? Per tant, nosaltres rebutgem aquesta moció i donem suport, lògicament, a la nostra, que és la que presentem a continuació.
Una vegada dit això, que es deia rebutjada la moció, vota a favor de Ciutadans, Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya i vota contra Convergència i Unió. Passaríem ara al punt d'urgència que comentàvem abans, que era...
Amb el seu permís,
sí, sí, sí.
Li he demanat la paraula. Sí. Estem parlant d'un cas i d'una problemàtica a nivell social. Si la volem centrar en el nostre municipi, m'està molt bé, però estem parlant d'una situació que és un caos a nivell social que hem d'abordar des de totes les vessants. I jo crec que des d'aquí, des de l'Ajuntament de Roda de Barà, doncs també podem aportar el nostre granet de sorra. El que a mi em sembla una mica patètic, i em permets aquesta paraula, és que davant de... perquè tenim aquí la plataforma... El què? No, pues sí, perquè estem parlant d'una comissió, no tenim junta de portaveus, però ara estem muntant una comissió, estem muntant perquè hem de parlar, perquè aquest és un tema que hem d'abordar des de només per la problemàtica de Roda. Hem tingut pressupostos, hem tingut infinitat de coses que hem pogut acordar en conjunt i mai
ho ha defensat vostè de la manera que està defensant aquesta moció que vostè es presenta en última instància. Bueno, jo he dit abans, si hem d'aportar coses en positiu, les podem aportar tots. Vostè és el que van de votar en contra de la nostra moció. Bueno, doncs pues ja està, aquí queda.
Això són qüestions... No? No, molt bé, però això es diu en un altre lloc, no es diu aquí, s'ha de tindre una mica de consideració respecte a les formes.
Perdó. No hi ha paraula concedida o públic? No. Sí. Si vol qualsevol cosa, doncs, sortida, parla el que tinguem de parlar. Però,
per altra banda, vostès han proposat aquesta moció, la podien haver presentat d'una altra manera, també. I vostès ens parlen, no?, de fer el nostre granet d'arena en una situació social a nivell global, però... I ens diu, clar, no mirin només a Roda de Barà, però és que estem al consistori de Roda de Barà. Això és el ple de l'Ajuntament de Roda de Barà. Nosaltres no adoptem mesures per un altre lloc. No tenim competència per un altre lloc. Per tant, proposin un altre tipus de mesures, el que els he dit. Estem ideològicament en el mateix camí. No vingui ara a fer banderes que no corresponen. Si anem pel mateix camí, anem pel mateix camí.
Bé, doncs, donar aquest tema per conclòs, com deia, el vot, ja hi ha el sentit del vot... En tot cas, ho repeteixo, voto a favor de Ciutadans, voto a favor del Partit Popular, voto a favor del Partit Socialista i voto en contra de Convergència i Unió. Es rebutja, doncs, aquesta moció i passaríem a la d'urgència, que seria proposta de l'acord per l'adopció de mesures dirigides a garantir el dret de l'habitatge digne i adequat al municipi de Roda de Barà. Senyora secretària, la proposta de l'alcaldia, que és el que diu?
El passat 19 de febrer de 2014, el grup municipal PSC-PM va presentar al Registre General moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, demanant la seva inclusió en l'ordre del dia de la següent sessió plenària. Aquesta moció exposa la dramàtica situació que viuen milers de persones que, com a conseqüència de la crisi, no poden fer front al pagament de quotes hipotecàries o al lloguer de la seva llar. I, com a resposta a aquesta situació, la moció presentada proposa un conjunt de mesures dirigides a mobilitzar el parc d'habitatges buits per tal de facilitar l'accés a aquests per part de les persones que ho necessiten. Jurídicament, la proposta es fonamenta en el reconeixement constitucional de la funció social de la propietat i en el dret de tots els ciutadans a disposar d'un habitatge digne i adequat, així com en l'obligació dels poders públics de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectius aquests drets. El mecanisme concret d'aplicació que planteja aquesta moció és l'establert a la llei 18/2007 del dret a l'habitatge de Catalunya, que disposa que la desocupació permanent i injustificada d'habitatges és una utilització anòmala dels mateixos i estableix diversos mecanismes per tal que les administracions públiques evitin aquestes situacions, preveient, entre d'altres, la imposició de sancions econòmiques als propietaris incomplidors. Val a dir que l'equip de govern de l'Ajuntament de Roda de Barà comparteix plenament la preocupació per la problemàtica que dona lloc a la moció de referència i considera que, efectivament, cal que des de les administracions públiques s'actuï al respecte oferint la màxima protecció social als ciutadans en situacions més desafavorides. No obstant, també es considera que la posada en pràctica d'unes mesures com les que planteja la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, requereix una profunda reflexió prèvia, tant per la detecció de la problemàtica concretada en el municipi de Roda de Barà com respecte a les tècniques més efectives per fer-hi front. En aquesta reflexió hi han de participar, a banda dels partits polítics, altres agents socials representatius de la societat a la que es pretén afavorir amb aquestes mesures, així com dels sectors afectats. Així doncs, tot i valorar molt positivament la proposta presentada, es considera oportú que, abans d'adoptar cap mesura al respecte, s'adecui la proposta a les necessitats pròpies i singulars del municipi de Roda de Barà. Per tot l'exposat, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el compromís de l'Ajuntament en la implementació de mesures dirigides a garantir el dret a un habitatge digne i adequat. Segon, sol·licitar informe als serveis municipals implicats, serveis socials, oficina de joventut i oficina comarcal d'habitatge, respecte a la detecció de les necessitats i problemàtiques existents al terme municipal. Tercer, A la vista del resultat dels informes de l'apartat segon, sol·licitar a la secretària municipal emissió d'informe respecte a la normativa aplicable i el procediment a seguir per, si s'escau, crear una comissió integrada per representants dels diferents grups municipals, així com per representants dels sectors afectats i de la societat civil, com ara la plataforma d'afectats per la hipoteca, per tal de planificar i dur a terme actuacions adaptades en matèria d'habitatge, adequades a les característiques i necessitats concretes del municipi de Roda de Barà. Quart, facultar el senyor alcalde tan amplement com sigui necessari per portar a terme les accions necessàries per desplegar pel desplegament d'aquest acord.
Senyor Ibor, Ciutadans, vot explicació de vot, si s'escau.
Vamos a votarla también a favor. Y lo vamos a hacer creyendo que realmente esta propuesta complementa en buena medida la moción presentada por el Partido Socialista. Y digo complementa porque nos parece lo más interesante es la finalización del punto tercero donde dice «dura terme actuaciones adaptadas en materia de habitatge adecuadas a las características y necesidades concretas del municipio de Roda de Barà». Realmente a nosotros lo que nos debe preocupar es Roda de Barà y creemos que el gobierno municipal ha de llevar a cabo todas las actuaciones y todas las medidas que se puedan hacer en Roda de Barà y que puedan hacer que en Roda de Barà el habitatge esté al alcance de la mayor parte de los ciudadanos o de todos aquellos que lo necesiten. Entonces, ¿quién mejor que el gobierno municipal para plantear aquellas medidas que tanto legalmente como socialmente sean las adecuadas para que esas viviendas estén, como acabo de decir, al alcance de nuestros ciudadanos?
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, pot explicar si de vot, si és el cas.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Antes que nada, incluido yo, pero esto demuestra que nos merecemos un pequeño tironcito de orejas, todos. Porque me parece que la moción presentada por ustedes y la que han presentado ustedes se podía haber unificado y haber hecho un acuerdo de unanimidad en ambas propuestas. La suya, efectivamente, va más al fondo de la cuestión, lo que es probablemente más práctico para ver cuál es nuestra realidad, y la suya compartimos un sentir general en Roda, en Tarragona, en Cataluña y en España. Además, a nadie se le escapa, pues yo creo que son casos que ustedes conocen y que todos lo hemos visto. Si hablamos con presidentes de comunidades de propietarios, que incluso están afectados porque hay casas que se las queda el banco, tienen el despropósito de no pagar ni siquiera la comunidad de propietarios. O sea, a eso hay que ponerle coto, porque eso ya es tener poca vergüenza y tener desfachatez. Y efectivamente ahí tenemos que ponernos implacables en respecto a ciertas medidas para que todas esas situaciones no se den. Nosotros vamos a votar a favor, pero sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión, porque es verdad, es que a lo mejor con 10 minutos, como usted dice, a lo mejor la Junta de Portavoces, con 10 minutos que hubiéramos estado, hubiéramos sacado una moción preciosa que hubiera sido muy buena para Roda y para todos. Muchas gracias.
Nuestra moción se presentó el día 16. A mí la suya me la han dado dos minutos antes de entrar en este pleno. Hemos salido, hemos comentado. Yo les he pedido permiso, señor presidente, para comentarlo con mis compañeros. Por supuesto que lo que valoramos mucho es que es una cuestión a nivel social. Por supuesto, la problemática de Roda no sería cuestión de 10 minutos. Yo creo que la problemática de la vivienda no social, porque no tenemos vivienda social en Roda de Barà, es una cuestión de hace 30 años. Entonces, nos vamos a abstener, pero confiamos en que esa comisión para poder redactar una hoja de ruta, o como quieran llamarlo, para poder solucionar los problemas, pero sin obviar que es una problemática global, esperamos que nos inviten, aunque nos hayamos abstenido en esta moción.
Se ha fet revió a la Comunitat de la Unió. Pot explicació de vot, si és el cas?
Sí, el nostre vot, òbviament, serà a favor. Entenem que la verdadera problemàtica afecta a les famílies en risc d'exclusió social. No? Són famílies que necessiten habitatges a preus inferiors als de mercat. I això és el que hem que buscar. Jo entenc que un règim de sancions als bancs, doncs, sí, pot suposar un granito d'arena en una dinàmica global, però li insisteixo en la idea. Nosaltres som una corporació local i ens hem de cenyir a les nostres necessitats. Per tant, tirem endavant aquesta moció en el sentit que els hem dit. Compartim la inquietud, compartim la magnitud del problema, entenem que és a nivell global, però fem el que puguem a nivell local, que és el que ens correspon. Per tant, tirem endavant la moció de la manera que hem cregut, malauradament. Diu vostè que les presses doncs, ens han portat amb això, però pensi que hem hagut de preguntar a un munt de llocs. Vull dir, hem hagut de preguntar a Terrassa què els estava passant, Girona què els estava passant, Mollet, Tarragona. I clar, ens presenten una moció que ideològicament compartim, volem fer-ho bé, volem, veiem que hi ha un problema, el volem tirar endavant, però algo no ens acaba de quadrar. No ens acaba de quadrar. Finalment, hem demanat ajuda a tot arreu i, evidentment, allò no acaba de quadrar. És una moció que no està cenyida a Roa Barà. Nosaltres el que volem és cenyir-la al nostre territori, perquè el problema sabem quin és. El que volem és donar-li la solució adequada. I aquella que ens havien proposat, a l'últim moment resulta que no tenia el suficient abast per ser tirar endavant. No? Per això hem presentat la moció de la manera que l'hem presentat. Llavors tens els serveis socials, segurament si has anat t'hauran fet una valoració.
Per favor,
el mateix problema et tractarà en el mateix lloc. No. Estàs amb serveis socials? Has anat a serveis socials o no?
Fede.
I t'estan atenent, oi? Doncs molt bé, jo ho trobo molt bé que estiguis en una plataforma i has de lluitar per això. No, si estic parlant amb ell. Parlem del poble de Roda, precisament.
El problema, collons, som el poble. Bueno, home, jo us demano que parlem. No, però ho estem movent per això.
A tu què et solucionarà que li fiquin una sanció en un banc al cap de 5 anys, perquè no en sortirem? A tu el que et solucionarà és que agafem el teu problema i l'intentem treure endavant. Doncs els que hi són, nosaltres necessitem saber del teu problema. Ves a serveis socials, tenim serveis socials, s'estan atenent aquest tipus de situacions.
Demà, per favor... Demano per favor que...
Tenim el que podem.
Anem a...
No, de sol tonto res. Tenim això preparat.
I a part d'això, no n'hi ha. Per...
Hi ha quatre pisos.
Bé, farem... Farem el que... Perdó.
Aquest camp buit, d'acord? I tenim fills, tant que parleu a l'avortament, doncs tenim fills que tenim que donar de dinar i un sostre. Perquè, clar, quan un està calentet a casa seva, ben calentet, allà ningú se preocupa. Doncs tenim nens que viuen a Roda, i necessiten ajuda a Roda. Perquè parleu de Terrassa, molt bé.
Parlem d'una sèrie de mesures.
Bé, estem parlant precisament d'això. Demano per favor que l'assenyim al ple i, en tot cas, qualsevol cosa que hi hagi, o a través... De moment, el regidor que toqui, o els serveis socials, i anem parlant del tema, i anem intentant avançar amb el que programa avui. Per favor. Passaríem a l'apartat B del ple, que seria control de la resta d'òrgans de la corporació. I el primer punt seria donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajut del 4 trimestre 2013, es dona complir de compte, donar compte de l'execució pressupostària del 4 trimestre 2013 comunicada al Ministeri de Disseny i Administracions Públiques, es dona complir de compte. El tercer punt és donar compte dels decrets... Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia número 1 del 2013-1746 al 2013-1818 i del 2014-1 al 2014-91 amb dos inclosos es dona compte. I el quart punt és donar compte de les juntes de govern local següents. Junta de govern local de data 16 d'1 de 2014, del 23 d'1 de 2014, del 31 de 2014 i del 13 d'2 de 2014. Es dona complir de compte. I passaríem a l'apartat de pregs i preguntes, que crec que abordar. Hi ha alguna pregunta per contestar del ple passat?
Sí, em sembla que va quedar una qüestió no resolta. Feu referència a un decret, preguntava al Partit Socialista, un decret que no tenia contingut.
que contemplava la pèrdua d'un posto de treball segons l'anunciat de la relació que ens havien remès, diu. Efectivament, hi havia un decret, inicialment era un error per part nostra, aquest decret donava conclusió a un expedient disciplinari i comportava la pèrdua del lloc de treball de l'anterior secretari, però ens vam, acabat de dictar el decret, ens vam adonar de que aquesta no era una consideració o una qüestió que sortia del nostre àmbit competencial, sinó que venia donada pel reglament i venia imposada doncs, al marge de l'Ajuntament. Per tant, no érem nosaltres els que havíem de prendre aquesta decisió, sinó que venia donada, era una conseqüència de l'anterior expedient disciplinari. Per tant, vam deixar sense efecte l'expedient i és aquesta la qüestió, va quedar el títol, el deixar sense efecte va quedar el títol.
Bé, passaríem ara doncs al torn de pregs i preguntes. Senyor Ibor, senyor Eduardo López.
Sí, senyor alcalde, solamente solicitar que por favor, en la medida de lo posible, tanto los plenos como las comisiones, si se pueden hacer a última hora de la tarde, sería más fácil para los que trabajamos fuera y tenemos que venir a tiempo y demás, porque trabajando casi en Barcelona, si hay un pleno a la una, es muy difícil poder coordinar la vida laboral con la política. Por eso le solicito que en la medida de lo posible, aunque sean extraordinarios, pues se pudiera mantener esa hora de las 8.
Pasa que a veces coordinar todo el mundo también es complicado.
Lo entiendo, señor alcalde, pero yo creo que trabajamos todos, ¿no?
Sí, bueno.
Que yo sepa.
Bueno.
No tenemos dedicación exclusiva a ninguno.
¿Eh?
Que no tenemos dedicación
exclusiva, ¿no?
Por eso
digo que había que coordinar el trabajo de unos con los de otros, con horarios.
Para las 8 hemos terminado ya todo.
No crea.
Okay. Gracias, señor alcalde.
Señora Maite Huerta, Prensa y Servicios de Cataluña.
Sí, por favor, que la petición sea por duplicado. Gracias. Sí, tenemos. La primera sería que dada la situación de precariedad económica que están pasando muchas familias en nuestro municipio, proponemos crear un fondo específico de urgencia social destinado a cubrir el coste de necesidades básicas y, particularmente, las que han dado lugar a la denominada pobreza energética, como cubrir el coste de agua, luz o gas, además de otro tipo de necesidades básicas como la vivienda. Todo ello después de realizar los correspondientes estudios de necesidades y problemática de nuestra población. Paralelamente, trabajar en la confección de protocolos de actuación y criterios de reparto de dicho fondo. Y además, con el mismo objetivo, estudiar y realizar la modificación de determinadas tasas e impuestos para eximir temporalmente de su pago a familias o personas con dificultades económicas mientras dure su situación personal. Todo ello, como no puede ser de otra forma, en cumplimiento de unos criterios fijados. Dado el coste que supone el recogido de poda, proponemos que el Ayuntamiento realice el servicio directamente con sus medios personales y materiales. Y como pregunta, en referencia a los problemas de abastecimiento de agua de Baramar, si se está haciendo alguna actuación para solucionar los problemas existentes y si es así, ¿en qué consisten dichas actuaciones? Y nada más, gracias.
Vale, moltes gràcies. Doncs em sembla que ja no tenim res més. Donaríem per acabada la sessió. Moltes gràcies per la seva assistència.